Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Doncs efectivament és l'espai del Llegir per sentir a la sintonia de Ràdio Vilafranca, que un cop a la setmana us parla de literatura infantil o juvenil i que un cop de tant en tant, de fet un parell de cops l'any, ens visita el coordinador del programa, el Pere Martí. Pere, benvingut.
Hola, molt bon dia a tothom.
Per repassar aspectes que tenen a veure amb el sector de la literatura infantil o juvenil, que puguin haver estat o són notícia, i també coincideixen aquest parell de vegades que ens visites amb els moments àlgids de la temporada, podríem dir, per la literatura, pel món dels llibreters, sobretot, de la literatura infantil i juvenil, com són ara les portes de Sant Jordi, per descomptat, i també les portes de Nadal, que és una altra època, moment crucial, podríem dir,
sí,
per la venda de llibres.
Hi ha molta producció que gira al voltant de Sant Jordi.
Per Sant Jordi és el que més,
El que més, sí. I després per Nadal també, perquè Nadal Reis també és una època en què surten moltes novetats, precisament perquè, per sort, cada vegada més gent fa cagar el tió o per Reis o això, que hi hagi algun llibre, que és el que sempre hem anat recomanant, no? I ara, de cara a Sant Jordi, no cal dir-ho, recomanarem, com sempre, que la gent es passegi. Sembla que farà molt bo, tot i que ens convindria que plogués, però sembla que no plourà pas aquest any. I, per tant, visitar parades, mirar, i segur que pels nens i els joves els hi comprarem algun llibre.
Pluja de llibres, segur que n'hi ha. Cada Sant Jordi hi ha pluja de llibres.
Pluja de llibres.
Però abans, recorda'ns alguns aspectes, doncs, això de l'actualitat del sector del món de la literatura infantil i juvenil que hagin estat notícia,
sí,
o que siguin destacables.
Exacte. Més o menys cada trimestre ho fem. Notícies d'aquestes bones i notícies no tan bones, per desgràcia, que sempre hem de parlar d'alguna mort que ens ha sobtat més o menys. Per exemple, la mort d'en Cesc Barceló, que va ser guionista i escriptor i que va ser molt popular pel programa Terra d'Escudella, que es va fer entre 1976 i 79, que va ser tot un boom. També va ser guionista de la pel·lícula El manuscrit del segon origen, i a més també va lligada a la mort d'en Sergi Schaff, que va ser el director del Centre de Producció de Televisió Espanyola a Catalunya, a Miramar, que en dèiem, la televisió de Miramar, que va ser el que va permetre Terra d'Escudella. O sigui, en aquells moments es van fer una sèrie de programes molt interessants i molt innovadors. Amb aquests programes hi va col·laborar gent com Miquel Obiols, els Comediants. Doncs aquests dos, aquestes dues personalitats, en Cesc Barceló, i en Sergi Schaff, han mort recentment i estan una mica indirectament relacionats amb el món de la literatura infantil, perquè aquests programes van donar molt pes a tot el que era la literatura per infants, no? Una altra història també que sap greu és que el gener d'aquest 2023 la revista infantil Cocoter, la directora de la qual havíem entrevistat, la Maria Bertran, doncs va tancar. Va dir que la pujada dels preus del paper, la crisi econòmica, tot plegat, la revista no era rendible de cap manera i la Maria es va veure obligada a tancar-la.
Una autèntica llàstima, perquè era una revista magnífica.
Una revista molt ben editada, molt acurada, amb monogràfics molt
interessants. I a més que és una d'aquelles revistes que es podia llegir en el moment en què l'adquiries, sí, però d'aquí un any la pots tornar a llegir, perquè eren temàtiques. I no eren d'actualitat del moment, sinó que eren sobre temàtiques.
Monogràfics molt interessants. Fins i tot ella, no sé en aquest moment si ja ho té tancat o no, però a la xarxa oferia encara col·leccions senceres o números sols, no sé si era fins i tot el 50%, per la gent que volgués aprofitar-ho, perquè és això que deies tu, és una revista que la pots regalar perfectament, com aquell qui regala un llibre, quasi bé. Doncs, llàstima, perquè una revista més que ha tancat, en aquest cas, per problemes econòmics. També recordar que aquest any, tot i que quan vaig venir per Reis ja vam parlar una mica dels aniversaris d'aquest 2023, vam parlar, per exemple, de l'any Vallverdú, que ja s'estan fent moltes activitats, però em vaig descuidar de comentar que també era el centenari de l'editorial Joventut, una de les editorials més importants des dels anys 20, va néixer el 1923, i que ha tingut molt pes amb el que és la literatura infantil i juvenil catalana i de traduccions. Sobretot es va fer famosa perquè va ser l'editorial que va publicar Tintín tant en català com en castellà. La família Cendrera són els que han portat, perquè el que la va fundar va ser en Josep Cendrera, però els seus descendents, fins ara encara, han anat mantenint l'editorial. Aquest any se celebra el centenari i segur que també es faran alguns actes d'homenatge, etc. Què més encara, també de celebracions? També la col·lecció Petites Històries, o Petita Història, que segur que tothom en algun moment ha vist, celebra 40 anys. 40 anys.
40 anys
són molts anys, exacte. I ho celebra amb la publicació del número 350. Una col·lecció que tingui una durada tan llarga i 350 volums publicats, poques n'hi ha a Catalunya, que encara es mantinguin. N'hi ha alguna a l'editorial Dalmau, per adults, Rafael Dalmau, del qual també hem comentat alguna vegada còmics, però la seva col·lecció Episodis de la Història també és d'aquestes encara més antiga, jo diria que ja es va fundar als anys 60, i també deu tenir 300 o 400 volums publicats, petits monografies històriques, tant d'història local com d'història nacional. No? Però el volum aquest 350 de Petita Història està dedicat a Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, i com tothom ja deu saber, aquests llibres són coneguts pels dibuixos de la Pilarín Vallès. La Pilarín Vallès ha il·lustrat aquests 350 volums, a parts de molts altres, per tant és una producció extraordinària. D'aquests volums n'hi ha de molt variats, dedicats a personalitats, com aquest últim que dèiem, a Víctor Català, però n'hi ha també dedicats a poblacions. Tenim la Petita Història de Vilafranca del Penedès, o del Vendrell, o de Calafell. Al Penedès en tenim uns quants volums en aquesta col·lecció. Hi ha, si no recordo malament, també el de la família Llopart, els cavistes. N'hi ha una Petita Història del Cava, també. Amb el Penedès hi ha tingut molta relació
La
Pilarín Vallès, I bé, m'ha semblat que valia la pena també que ho comentéssim, i molts d'aquests llibres els trobareu encara a les llibreries. Els dibuixos són amb aquest detallisme. Ella diu que no és il·lustradora, sinó que és ninotaire, la Pilarín Vallès, perquè tenen aquests dibuixos tan característics, tan detallistes, tan divertits amb les cares, i aquí ens parla doncs una mica de la Caterina Albert, de les seves grans obres, per exemple, de Solitud, etc.
Amb això, Pere, comences ja el comentari de llibres?
Els llibres,
perquè
sí.
Recordo que a part del comentari de l'anecdotari, podríem dir, o del recull de temes que ens has donat ara, que poden ser notícia dins de l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, quan ens visites, sobretot a les portes de Sant Jordi, vens també carregat de llibres per fer-nos algun comentari i recomanació.
Alguns, tampoc. El millor és això que trieu, que llegiu les contracobertes per veure si el tema pot interessar-vos a vosaltres o als nens als quals els heu de regalar, i uns quants de molt variats, perquè jo diria que tots els he portat d'editorials diferents, per aquests dies. Per exemple,
el primer, el que ens comentaves ara,
El primer, exacte, el primer de la Caterina Albert, de la Pilarín Vallès, la col·lecció Petita Història. Jo crec que qualsevol d'aquests llibres els podeu regalar i faran gràcia al lector i els hi faran il·lusió. L'últim, el 350, és el dedicat a Víctor Català. Què més? Doncs de la Maria Carme Roca, de la qual hem comentat molt sovint llibres, perquè és una autora molt prolífica, tant d'infantil i juvenil, com també alguns llibres d'adults, acaba de treure els dos primers volums d'una sèrie que es diu Fada Nina. El primer és Fada Nina, que és la presentació d'aquesta fada tan especial que, com ella mateixa ha dit en alguna entrevista, està inspirada en la seva neta, li ha fet molta il·lusió ser àvia i ha començat a dedicar algun llibre a la seva neta. I el segon d'aquesta col·lecció és Fada Nina i els fullets perduts. Són llibres molt ben il·lustrats, a tot color, amb un text ja per lectors que ja sàpiguen llegir mínimament, jo diria que a partir de 6 anys, i si és per compartir, doncs a partir de...
Quina editorial els publica?
Els publica l'editorial Baula. Fada Nina i Fada Nina i els fullets, novetat que acaba de sortir, com si diguéssim, de l'editorial Baula. També de l'editorial Vilafranquina, Propostes Culturals Andana, un llibre molt especial, es titula Àlex, d'Edvard Miralpeix i il·lustrat per Madí Vilà i Geis. És un llibre molt especial perquè té uns elements realistes i fantàstics, una mica com gairebé gosaria dir desconcertants. És un nen, l'Aleix, que un bon dia troba un forat. Un forat molt, molt, molt especial. I és, m'estimo més no dir-ne més coses, però segur que interessarà. A més, els dibuixos d'en Vilageis són... així com en blanc i negre, amb llapis, ens presenten el personatge, l'Aleix, però són molt realistes i veritablement criden molt l'atenció aquests personatges. I cosa curiosa que no és habitual en els llibres juvenils, perquè això seria un llibre juvenil, jo penso que ha de ser a partir de 10 anys ben bé, doncs totes les il·lustracions són el començament abans de començar la història. I després ve el text sense il·lustracions. O sigui, és com si fossin dues històries, la primera la gràfica i després l'escrita, el conte. No? Àlex, de Marc Miralpeix i en Madí Vilageis, publicat per Propostes Culturals Andana. Un llibre ben vilafranquí. Un altre, Úrsula d'en Germán Machado. El Germán Machado és un escriptor i llibreter que té una llibreria només dedicada a literatura infantil i juvenil a Vic, El Petit Tresor. Ha publicat diversos llibres, sobretot, si no recordo malament, a Baula, i ara ens presenta aquest Úrsula, que és un llibre molt ben editat, amb uns dibuixos també magnífics, que ha publicat Ànima Llibres, i que ens presenta la història, en aquest cas, de l'Úrsula, una nena que a l'estiu l'envien a casa dels pares perquè a casa...
A casa dels avis.
Ai, perdó, a casa dels avis. A casa dels avis, perquè a casa els pares hi ha algun problema. I aquesta anada al Pirineu a casa dels avis, li descobreix tot un món. Bé, és un llibre d'aquests d'aventures d'estiu, però que també tracta un tema ben actual, com és aquestes dificultats que hi ha per part dels nens i dels joves quan s'han d'adaptar a noves situacions familiars, com poden ser divorcis, etc etc. Úrsula, del Germán Machado, il·lustrat per la Carolina Godina i traduït perquè, no sé si ho he dit, Germán Machado entén el català i el parla molt bé, però ell és uruguaià i escriu en castellà. I l'ha traduït la Tina Vallès. Publicat, com hem dit, per Ànima Llibres.
I aquest seria també per nanos a partir dels 10 anys?
Sí, a partir de 10 anys. A partir de 10 anys també seria.
Ara ja anem a lectors ja més grans?
Ja, sí, aquests ja serien per 14, i potser aquest primer per 14, Secrets, que porta per subtítol Alguns secrets són difícils de pair, de la Francesca Rodríguez, que és periodista, que ha treballat tant a La Vanguardia com a la Televisió Espanyola, és professora universitària, i ens presenta aquests secrets. L'Anna és una adolescent de 15 anys, amb poques habilitats socials, quan torna a casa després d'escapar-se d'un segrestador que aparentment l'ha retinguda, uns quants mesos en un soterrani comencen a descobrir-se tota una sèrie de secrets molt especials. Ella està convençuda que el segrestador és el seu pare biològic, que no ha conegut però que estava investigant qui era. És una obra que enganxa de misteri i que a partir de 12, depèn de si és més bon lector o no, és un llibre que, home, ja té gairebé 200 pàgines, lògicament ja sense il·lustracions, però que segur que pot interessar a molts joves lectors.
I no tan joves, i no tan joves.
I no tan joves, exacte, sí, aquests. I el següent, aquest ja a partir de 14 anys ben bé, és un llibre que aquest sí que pot interessar tant o més als grans. És un llibre de gairebé 400 pàgines, no és habitual en literatura juvenil, que ha sigut un best-seller als Estats Units i al món anglosaxó, de la Carolina Hayes, Un amor salvatge, subtitulat Carta a la meva filla trans. El títol i el subtítol, sobretot, ja ens dona una pista molt clara, però el llibre té un interès especial perquè no només parla de les dificultats que pot tenir un jove i una família quan es troba amb un problema d'aquests d'identitat sexual, que ara és un tema del qual es parla molt, de vegades per bé i de vegades per mal, no? Sinó que, a més, el fet es produeix en aquesta societat nord-americana tan conservadora en què les esglésies evangèliques tenen tant pes...
d'una zona molt conservadora, no?
I aquí, per tant, es crea també un conflicte entre la família i la societat en la que viuen que fa que la família hagi de marxar fins i tot del poble. Els comentaris de la premsa dels Estats Units han estat prou magnífics, dient un llibre important, commovedor, que parla sobre llaços, canvi, valentia política, drets, fe i raó, dictat per un amor que no accepta concessions. Aquesta, una crítica de La República, el diari La República, Itàlia. La traducció italiana també va tenir molt èxit. El de New York Times diu, per exemple, poderosament íntim. Hayes estrena els seus poders d'observació en la curiositat pura d'una criatura en plena floració. Una prosa ben administrada que parla d'amor i consternació. Bé, aquest llibre és una novel·la, tota novel·la, que tant podem recomanar per adults com per joves, però que ja que siguin molt bons lectors i que tinguin interès per aquests temes tant d'actualitat com és la identitat sexual i també per aquesta societat americana de la qual també ens parlen cada dia perquè el senyor Trump i companyia cada dia estan imposant més aquesta visió tan conservadora que... Bueno, que ja ho hem vist amb la prohibició de
l'avortament,
la tallada del dret a avortar i tants d'altres que mitjançant el control del poder judicial estan introduint als Estats Units d'una manera descarada.
Aquesta novel·la es titula Un amor salvatge, de la Caroline Hayes,
i publicat
per Ara Llibres.
Per Ara Llibres.
No?
Els secrets, no ho hem dit,
no.
És publicat per Fans Book, que és un dels segells d'edició 62. Un dels segells d'edició 62. Bé, aquests serien alguns dels llibres, tot i que el que recomanem és això. Aneu per les parades, trieu, remeneu i regaleu roses, lògicament, però també regaleu llibres. Per al trimestre que ve, que ja el començarem doncs, la setmana entrant, si tot va bé, en principi passarà dues editorials, una ja ho tenim tot tancat, que és EDB, que ja hi ha passat diverses vegades, i en principi també hi passarà l'editorial Libros del Zorro Rojo, de la qual no havíem parlat mai, però que fa pocs dies vas parlar amb l'editora dels Libros del Zorro Rojo perquè van coeditar amb l'Ajuntament de Barcelona el llibre de la Lola Anglada, el més petit de tots. Per tant, aquesta editorial, que és una editorial sud-americana, que té la seu a Argentina, a Mèxic, però també té seu a Barcelona, i edita uns llibres molt ben editats, molt treballats, també els edita en castellà, en castellà, lògicament, però també en català, ja que té seu a Barcelona, i per tant, com que no li hem dedicat mai cap espai, si tot va bé, aquest trimestre també en parlaré.
Doncs ja tenim aquí les recomanacions de llibres de cara a Sant Jordi i també l'avenç de les editorials que ens visitaran en les properes setmanes en aquesta tercera part, darrer trimestre del programa per aquesta temporada. Pere Martí, que tinguis una bona dia de Sant Jordi.
Gràcies a tothom i bon Sant Jordi.
Adéu-siau.